El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Vuitena edició del concurs de microrelats per Sant Jordi. Pots participar, tant en català com en anglès, en una de les tres categories a partir dels 12 anys. Tens fins al 10 d'abril per enviar el teu text de màxim 10 línies a santjordi@cugat.cat. Els guanyadors rebran fantàstics premis com un smartphone de Vodafone, cursos d'idiomes, entrades d'espectacles i molts més. Informa-te'n a www.cugat.cat. Organitza Cugat.cat amb la col·laboració d'Esprint Idiomes, l'Ajuntament de Sant Cugat i les llibreries santcugatenques a Bacus, Paideia, Llibreria Alexandria, El Celler de Llibres i Pati de Llibres. Amb el suport de l'Ateneu, Teatre Auditori, Vodafone, Penguin Random House i la xarxa de centres cívics polivalents.
De l'1 al 4 d'abril, Sant Cugat rebrà el Boki European Continental Cup i busca gent com tu per fer-ho possible. Si l'optimisme i les ganes d'ajudar són els teus punts forts, no dubtis en inscriure't. Entra al web de Bokia Cup 2015 i fes-te voluntari. Amb tu farem d'aquest campionat unes jornades molt especials.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
El meu balcó està buit.
El meu balcó està ple.
El meu balcó és gris.
El meu balcó és multicolor.
M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
Els dos són pagesos de ciutat i volen compartir amb tu la seva afició per l'horticultura urbana tots els dissabtes a les 11 del matí. Escolta'ls a Cugat Ràdio.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
Doncs aquesta música passa uns minuts a les 8 de la nit i estem a punt de començar una altra vegada el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim un convidat que feia molts dies que havia de venir, perquè clar, li havien donat un premi molt important, però no va poder coincidir amb nosaltres. Però avui sí, encara d'acord, i avui el tenim aquí, Carles Martínez. I després tindrem a dues persones que representen la taula d'arts escèniques que està preparant, i ha preparat ja, el Dia Mundial del Teatre a Sant Cugat. Però abans, estimats germans, tot i que sona la música de la homilia, avui no hi haurà homilia, sinó que llegirem el missatge del Dia Mundial del Teatre de l'any 2015, que està escrit per un director polonès, Krzysztof Barlikowski. I ens diu el mestre Barlikowski: els veritables mestres del teatre es troben més aviat fora de l'escena i generalment no tenen cap interès en el teatre com a màquina per repetir convencions i reproduir clixés. Ells busquen l'origen del batec, els corrents vius que tendeixen a evitar les sales d'actuació i les multituds propenses a copiar un món o altre. Fem còpies en lloc de crear mons que estan centrats o fins i tot condicionats a un debat amb el públic, a emocions que creixen sota la superfície. I realment no hi ha res que pugui revelar les passions amagades millor que el teatre. La majoria de vegades m'entorno a la prosa com a guia. Dia sí, dia també, em trobo pensant en escriptors que fa gairebé 100 anys van descriure de manera profètica però també continguda el rebuig dels déus europeus, el crepuscle que va submergir la nostra civilització en una foscor que encara ha d'il·luminar-se. Estic pensant en Franz Kafka, en Thomas Mann, en Marcel Proust. Volia també avui incloure-hi John Maxwell Coetzee, entre aquests grup de profetes. El seu comú sentit de l'inevitable fi del món, no del planeta, sinó del model de les relacions humanes i de l'ordre social i el caos, és punyentment actual per nosaltres aquí i ara. Per a nosaltres, que vivim després de la fi del món, que vivim malgrat crims i conflictes que diàriament esclaten en llocs nous, més ràpid del ritme que els mitjans ubics poden mantenir. Aquests conflictes esdevenen de seguida avorrits i s'esvaeixen dels reportatges de premsa per no tornar-hi mai més. I ens sentim indefensos, horroritzats i acorralats. Ja no som capaços de construir torres i els murs que tenaçment construïm ja no ens protegeixen de res. Ans al contrari, ells mateixos requereixen la protecció i la cura que consumeixen gran part de la nostra energia vital. Ja no tenim la força per provar d'entreveure què hi ha més enllà de la porta, rere el mur, i per això és exactament que el teatre hauria d'existir i on hauria de buscar la seva força, per aguaitar allà on mirar està prohibit. La llegenda cerca explicar el que no pot ser explicat, perquè es basa en la veritat, i cal que acabi en l'inexplicable. Així és com Kafka va descriure la transformació de la llegenda de Prometeu, sento profundament que les mateixes paraules haurien de descriure el teatre. I és aquesta classe de teatre, fonamentat en la veritat, i que troba el seu final, en l'inexplicable, el que desitjo per a tots els seus treballadors, aquells que són a escena i aquells que són a la platea. I ho desitjo amb tot el meu cor.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Oi, senyor Eduard.
Què passa?
Oi, aquest director polonès d'aquest nom impossible.
Home, aquesta cara que em feies, Abel, jo...
Ai, que estic molt refredada.
M'ha deixat una mica penjant, no sé, no sabia...
No, perquè m'ha fet com... A veure, he trobat que era un manifest una mica pessimista.
Ho és.
Ho és, oi que sí?
De tota manera, a veure, siguem justos. Quan es fa un manifest d'aquesta mena, jo penso que s'intenta aprofundir, no fer una cosa qualsevol, és molt bonic, tots estem molt contents...
Clar. No, clar, s'ha de moments... tocar el crostó allà on s'ha de tocar.
I en aquests moments la veritat és que la cosa...
Passen moltes coses,
no pinta, oi? Sí. No pinta gaire bé,
però bueno, hem de tenir esperança, oi?
Això és veritat.
Que sí?
A vegades hi ha gent que té premis.
Ai, per sort, afortunadament, i els tenim ben a prop.
Exactament, i per tant... Celebrem que sigui d'aquesta manera. Vinga. Quan el Vivaldi va escriure Les quatre estacions, probablement en Goldoni l'havia escoltat. Eren Benetos tots dos, i un feia la música i l'altre escrivia obres. I que en Goldoni, perquè teníem nosaltres en Carles Martínez. Carles, molt benvingut en aquest programa.
Moltes gràcies.
Tenia ganes, ja ho saps.
Sí, sí, sí.
I finalment hem aconseguit lligar caps i que avui estiguis aquí. A veure, jo abans de començar voldria llegir el que el jurat del Premi Ciutat de Barcelona de Teatre va dir, els seus motius pel que ells van creure que tu et mereixis aquest premi. I van dir una cosa que jo hi estic absolutament d'acord. Diu, ha acordat otorgar la distinció per la convicció i la singularitat amb què resol cada repte interpretatiu convertint els personatges en éssers únics i memorables, sigui quin sigui el seu pes argumental. Com ho veus?
Home, no ho sé. No ho sé. La veritat és que, bueno, cada paper que cau, no hi ha una manera única de fer-lo. Hi ha papers que requereixen una sèrie de coses i sempre et guies, bàsicament a l'hora de fer un paper, sempre et guies per la intuïció. Hi ha papers que requereixen un tipus de treball i n'hi ha que requereixen un altre. A cada rol i a cada aventura mires de treballar-lo d'una manera.
Perquè estem parlant de la temporada, perquè ells parlaven de la temporada, sempre una temporada en què has fet una sèrie d'obres que jo diria que hi ha una veritable gamma de registres absolutament diferents.
Sí, sí, sí. Hi ha hagut unes coincidències, hi ha hagut, no sé si són 4 o 5 obres o...
No, aquí jo te les vaig dient.
Sí.
L'Encarregat i els vells temps del Harold Pinter.
Sí.
Són dues obres de Harold Pinter i, en canvi, els dos personatges que tu fas, un o l'altre, són, no diria, potser antagònics, potser seria excessiu, però molt diferents. Després, els cels, que en aquest cas tu estaves a la pantalla.
Estava a la pantalla, sí, sí.
Estaves tipus Rajoy, sí, sí. Per entendre'ns. Sí, sí. Després tens el Cambó i Companys, sí. L'obra de Frederic Roda, que sí. Tu havies fet feia moltíssims anys.
Sí, 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 25 anys enrere.
Ho veus? Sí. I en acabat, els Ferèstecs del Caro Goldoni, però sí. Començat amb aquesta música que posaven de Vivaldi.
Sí.
Que també era un paper que, si agafem el que feies a Cels i el que feies amb els Ferèstecs, sí. Són dos mons.
Són dos mons. Sí, sí. És un abisme. Bé, jo particularment penso que és la feina d'actor que m'agrada fer, la transformació absoluta en aquest sentit, sempre posar-se al servei del material que hi ha i llavors, en tot cas, aportar-li, entre cometes, el que puguis del teu estil, allò. Però bàsicament sempre està pendent del que hi ha de material, no tan pendent de tu.
A més has tingut directors també molt diferents.
Sí, el Frederic Roda, Lluís Pasqual, Oriol Brogi i Sergi Belbel.
I el Xico Masó.
I Xico Masó, exacte. Exacte. Sí, sí, cadascun d'ells és que molt sí, diferent.
Si els posem un al costat de l'altre, veurem
sí.
Aquí...
Sí, sí, són molt diferents cadascú. Sí, sí.
Quin és el director d'aquests que hem esmentat que d'alguna manera juga més el paper, entre cometes, de director?
Bueno, en principi tots ho juguen, el paper de director. Tots, absolutament. Com els dic, el paper de director en quin sentit?
D'imposició.
Eh?
D'imposició.
D'imposició. No, són tots aquests directors donen molt marge perquè tu ho facis.
O sigui, no, tu pots lliurar-te això que deies tu abans, d'aquesta, que tu, amb la teva intuïció, entres dintre del personatge.
Sí, a veure, de tots aquests directors, evidentment, sempre n'hi ha alguns que són, o sigui, que marquen molt més el terreny seu de director, però de tots aquests que hi han esmentats aquí, sí que és veritat que sempre hi ha uns més, altres menys, però sempre hi ha un marge en el qual tu pots inventar coses.
Permeten el fet que
sí,
tu
sí,
donis,
i tant.
Presentis el teu personatge sí, de la sí, teva
sí,
manera.
Sí, i tant.
Clar, jo penso en la diferència brutal entre els Ferèstecs, per exemple, sí. i Vells Temps, que és un salt absolut, no? No tens en cap sentit, no?
No, en cap sentit, no. No, clar, perquè els Ferèstecs, clar, és una peça clàssica que et demana un estil molt concret. En el cas dels Pinters, el Pinter és un món que has de treballar amb un cert esperit de jam session. Tot i que tot està escrit. És una partitura que podria ser com una peça de Webern. Però en canvi...
Jo t'he escollit per tancar el Thelonious Monk.
Eh?
Per tancar l'entrevista t'he escollit el Thelonious Monk.
Vale.
Pensant en jazz, precisament.
Sí, sí. Però clar, allà al mig, en el cas del Pinter, ja ho hem parlat, em sembla, alguna vegada, és clar, és important el que es diu, relativament. És molt important el que no es diu. A partir d'aquí, allà també hi ha un marge d'improvisació.
Aquesta dosificació del silenci...
Sí, 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 que estigui tot ple. Tot, el Pinter t'ho perdona tot si allò està ple. Si allò està buit, t'ensorres en la misèria. Però això amb tots els grans autors també, en els clàssics també. En el cas del Pinter és més greu, perquè és molt contemporani, és com el Beckett. Si els silencis, no, si els silencis són buits, es nota molt més, perquè el que es diu està parlant d'una altra cosa. Moltes vegades el text del... Has dit allò del Goldoni, el Goldoni és curiós, perquè el Pinter i el Goldoni són coses que no té, són dos universos i dues èpoques absolutament diferents. Curiosament, el Goldoni té una cosa, que és que partícula a partícula, amb tots els respectes, allò no val res, però junt és una bomba. El text del Goldoni, tot allò junt, tot aquell caos junt, és extraordinari. Però frase per frase, el Goldoni, les frases no tenen més misteri, són resultats, és directe tot. Però tot allò junt és tremendo.
I també la forma de versionar-ho, perquè en aquest cas en Pasqual aquí, sobretot amb el llenguatge, jo penso que va tenir una visió boníssima.
Fantàstica, sí. Perquè
el llenguatge vull dir amb accent, no?
Sí, sí, ell comentava que aquella obra, aquells personatges, havien d'anar més enllà del català. I per tant va buscar la solució dialectal, que la trobo molt ingeniosa. I traslladar-lo d'època, ho va situant a l'època de la Primera República amb una carlinada, no? I en aquest sentit era fantàstic.
I el teu personatge precisament era una intromissió dins del,
sí, sí,
dins,
sí,
del món aquest.
Sí, 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 sí. Era un de Villaycorte que es fica allà al mig.
Exacte.
A veure aquells aborígens com funcionen.
Ah, exacte.
Sí, sí, i també el paper del narrador i tal, una miqueta, un personatge que estava dintre i a fora, no?
Jo penso que potser, no sé si estaràs d'acord, però on jo em vaig veure molt, 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 que entraves molt, és amb l'Encarregat.
L'Encarregat, sí. Sí, sí, l'Encarregat va ser una aventura molt, molt atractiva. Sí, però em va permetre a mi fer. Jo, que xerro pels descosits, que sóc una persona enraonadora, de sobte posar-se en un univers del silenci i del misteri.
Que té, I de les mirades.
Sí, sí. Un personatge que, a més, l'autor no et deia que li passava. Però el seu text, tal com estava escrit, estava ple de punts suspensius. Era molt atractiu fer aquell personatge.
Que tu parlaves abans del Pinter, un autor contemporani que ho és, però és que estem parlant d'obres que tenen 50 i 60 anys.
Sí.
És que, clar, es diu molt aviat.
Sí. Però clar, abans, quan estaves tu llegint el text aquest, és clar, quants anys fa que aquesta civilització, no aquesta societat, sinó aquesta civilització, quants anys fa que està malalta? Quants anys fa que veiem coses contemporànies a rabiar?
2-3 mil anys.
No ho sé, potser sí. Hi ha grans precedents, però probablement des de finals del XIX tenim gent molt moderna que van anunciant l'apocalipsis, en certa manera. I el Pinter, esclar, és un artista de la incomunicació magnífic. És com un Antonioni, és un grande. I això ho va escriure a finals dels anys 50, principis dels 60. Però, esclar, ja estem parlant de societats... Nosaltres ara ens hem homologat una mica amb aquelles societats. Però en aquells moments les enfermetats d'Occident ja estaven molt acusades. Llavors... seguim estant malalts, per tant aquests textos segueixen sent actuals.
El text de l'Encarregat, possiblement la Barcelona actual s'entén més que l'any 60.
Sí, sí, per una cosa també molt concreta, no? que és que el parlar d'un homeless ara és una cosa del pa de cada dia. Potser en altres èpoques no era tan que també és relatiu, no? Sí. També és relatiu perquè, és clar, abans de la Segona Guerra Mundial, tota la Gran Depressió americana... Però, bueno, en tot cas, en l'Europa de postguerra, en què sembla que hi hagi aparentment un nou optimisme, bueno, en tot cas, estava parlant d'una sèrie de coses que ara sí que ens les trobem, no? Però, bueno, tots els grans autors, tots els grans textos, sempre parlen de la seva època, però sempre tenen qüestions visionàries. Tinc la sensació una miqueta.
Bueno, o parlen d'una sèrie de sentiments, d'una sèrie de pensaments que són comuns a la societat per molts anys que passin. El Cels, que ara tenim un autor, en aquest cas un autor que té aquesta implicació entre el món oriental i el món occidental, tota vegada que és canadenc, no?
Sí.
I en canvi, doncs, amb totes les seves obres, no deixa de parlar mai d'aquells orígens que en el fons els sentim també molt nostres.
Sí, sí. Sí, perquè a mi em recorda una miqueta diferent, potser, biogràficament diferent, no? Però casos com el de l'Amin Maalouf. Mm-hmm. Clar, són aquesta gent que han nascut en una zona, amb un tipus de cultura, perquè en el cas del Moabat, crec que ell és maronita. Ell és libanès cristià.
Sí, sí.
Llavors...
En aquest moment actualment és actualíssim amb el que està passant.
Amb el que està passant. I ell, o sigui, però afincat a Canadà.
Sí.
Llavors, és clar, hi ha algo bíblic aquí. Ell ha nascut, o en tot cas els pares, no ho sé, jo no conec la seva biografia, però en tot cas ell ha nascut en la zona més convulsa del planeta. Aquell pam de terreny tan petit que fa 5.000 anys que la gent s'està matant allà. Va a parar.
I on van néixer la majoria de les religions monoteistes.
I on van néixer la majoria de les religions. Exacte, allà hi ha tres religions que s'estan matant des de fa molts mil·lennis. Total, aquesta persona està afincada a Canadà. Però clar, el que recull aquest senyor de tradicions és molt fort.
I el teu personatge... Com vas entrar? Jo, quan el vaig veure, sempre pensava la dificultat que tu estaves, en aquest cas, inclús quan la van fer, ets ubicu, perquè estaves allà a la pantalla de la biblioteca i estaves treballant el llibre.
Jo vaig pensar, quin xollo. Estàs aquí de cuerpo presente i allà, ara, en aquests moments, t'estan veient. Escolta, tu, gravat, no ho podríem fer més, no,
però, la dificultat, perquè quan tu estàs a l'escenari i estàs compartint escenari amb els altres actors i actrius, sempre hi ha un... tu em dones, jo et dono, o em treus, o sempre que hi ha aquest joc, no?
Sí.
En canvi, tu vas gravar sol.
Vaig gravar sol. Jo m'ho vaig plantejar com si estigués filmant una escena d'una pel·li. Mirar de càmera, i en tot cas, l'imaginari al màxim de ben col·locat que puguis. Igual que el text. Jo cada vegada que passa més, aquest text per descomptat, no? Però cada vegada que passa més, jo tinc la sensació de que absolutament tot el que estàs fent no ho saps, però ho presenteixes. Allà hi havia uns poemes complicadíssims.
Sí.
En el text aquest de Cels. Sí, sí. Hi havia una cosa críptica, però dius, no ho sé, t'hi llences com si es tractés d'una d'espies. I de fet alguna cosa hi havia d'això. En l'obra hi havia un esquema que per tradició ens remet al John le Carré i al Graham Greene. Hi havia una història d'espió. Hi havia una qüestió de thriller com a base.
Sí.
Després la cosa s'anava cap a rivets més metafísics. Però d'entrada hi havia un esquema com molt clàssic.
Però
que és una amenaça que hi ha i una gent que ho han de desarticular i un que pel camí cau.
Però hi ha aquells tocs individuals d'aquell que parla amb el seu fill, de l'altre.
Sí.
I aquells tocs individuals que fan que aquella gent es mostri, no són només
una
gent que estan escoltant a veure si poden captar la possibilitat de que hi hagi aquesta acció terrorista, sinó que hi ha algú més.
No? Hi ha algú més, no. De fet, la crítica del Marcos Ordóñez comentava que em va dir que semblava sortit d'una pel·li del Tarkovsky.
Mm.
I de fet, és clar, sí, és veritat. A veure, jo això no ho vaig pensar, això ho va dir ell, però en certa manera sí que l'obra, si penses en El sacrifici, per exemple, especialment en El sacrifici més que en d'altres, no? O Solaris, no? Que dius, no, bàsicament hi ha una cosa de ciència-ficció en el cas de so... Però després ens anem cap a rivets espirituals molt poderosos.
Però quan dius això, has pensat que a la vegada quan tu pares d'això t'estàs remuntant també, no únicament amb el thriller, amb John le Carré, Graham Greene, sinó t'estàs remuntant també a la Bíblia?
A la Bíblia, sí. En el cas de Cels,
clar.
Sí, i tant. I tant que sí.
Clar.
I tant que sí. A la Bíblia. A la Bíblia. A la Bíblia perquè allò, en certa manera, la intriga que hi ha, és clar, i tal com tenim, a més, és una obra que és molt forta aquests dies, les notícies que veus que estan destruint obres d'art. O sigui, aquesta amenaça d'atacar els museus, on hi ha l'inventari de la cultura mundial, anar a bombardejar allò, això és una cosa terrible, és apocalíptica. Clar.
I a la memòria.
A la memòria, exacte, i a la memòria. A la memòria. Clar, si tu destrueixes els monuments, si tu destrueixes tot, clar, estàs atacant directament la memòria.
Jo des de dir una cosa, Carles, mentre anem enraonant, i és que tenia la sensació de que com a actor
sí.
Tenies un plantejament bastant més intel·lectual.
Sí.
I estic veient que el tens molt intuïtiu.
Sí. Sí.
No estic qualificant, eh?
Sí, 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 sí.
Però vull dir que veig que efectivament és un planteig molt intuïtiu.
Sí. Sí, és la sensació que, a veure, el que passa és que un s'ho veu de la seva manera, però llavors una altra cosa és la impressió que puguis donar de cara en fora. Si medites molt el que fas o ho medites molt poc i et guies molt per intuïció, l'important és el resultat, en aquest sentit. Sí que és veritat que en una època potser hi donava més voltes a les coses i probablement en els orígens d'aquesta professió jo preguntava més coses del conte, hi havia coses que no les entenia. Crec que he guanyat amb intuïció a mesura que m'he anat fent una mica més gran amb els anys.
Yeah.
He pensat que no s'ha de rumiar tant sinó que s'ha de fer més. No vol dir que abans no fessis, però sí que és veritat que a vegades per mi tenia jo per exemple m'agradava amb cada treball que feia m'agradava fer un diari de viatge, que en dic jo.
Si tu anotaves diàriament...
Sí, impressions, així, això, l'altre, tal, tal, era molt important. Jo ara cada vegada disfruto més actuant, no escrivint impressions, perquè a la que escric una impressió sembla que fixi allò. I allò ha d'estar obert al joc cada dia. És una de les coses que vull parlar el divendres.
Sí, hem de dir als oients que les tertúlies amb amics... que l'Associació Amics de Pedra i Sang, doncs cada any, des de fa 9 ja, aquest és el novè any, comencen de demà divendres, al Mesón, a quarts de 8, i doncs la persona que farà la xerrada, l'amic que està al front de la tertúlia, serà en Carles Martínez, i aquí, en el programa que veiem que es fa, tu parles, dius, necessitem la càtarsi a les nostres vides? Fas la pregunta, però pràcticament ja t'ho expliques, suposo que demà la cosa serà molt més assistent, i sobretot amb la col·laboració dels que hi hagin, perquè parles de l'arribada de les noves tecnologies,
sí,
com
sí.
Un element que fa canviar les coses.
Sí, 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 i tant, i tant. Demà en parlarem, però en tot cas sí que és veritat que aquesta cosa que en diem el teatre és una cosa que en els últims segles, un segle o altre, sempre es veu amenaçat, sempre té un competidor perillós. A vegades en el millor sentit, a vegades en el pitjor, però a vegades en el millor.
Jo
la novel·la, l'òpera, el cinema, l'han atacat.
Tinc uns anys més que tu, però puc dir-te que des de que tenia 17 o 18 anys he sentit parlar de la crisi del teatre.
Imagina't.
Sempre.
Sí, sí. Sí, sí.
Sempre.
Sí, sí. No sé, home, jo m'imagino que potser en l'època dels teatres, de l'aparició, diguéssim, de les monarquies absolutes i dels grans teatres, del gran segle francès, el segle espanyol i l'època isabelina, suposo que en aquests moments sí que tenen un protagonisme molt, molt intens. Però a partir del 18, 19 i 20, tinc la sensació de que cada segle els hi surt un competidor des del punt de vista popular, eh?
Però això, senyor Carles Martínez, potser és bo per estimular la creació, no?
Probablement
sí. Llenguatges, fins i tot, del teatre, sí. Que sí.
I tant que sí, probablement perquè el teatre del segle XX, així com el del XIX, salvant honroses excepcions, jo tinc la sensació de que l'òpera s'ho emporta de... L'òpera i la sinfonia i la novel·la en el XIX arrasen. En el XX, tot i l'aparició del cinema, jo tinc la sensació de que el teatre dona un gir revolucionari extraordinari. És un gran segle de teatre, el XX.
Però fixa't que hi ha una cosa... Isabel, vostè que ha estat tant... Perquè Isabel, aquí la veus, és intemporal.
Sí, jo abans parlàvem dels orígens del teatre, jo després en parlaré de la Grècia clàssica i tot això.
I estava allà,
I
no?
I tant,
per això és intemporal i per tant ho puc cantar. Però jo penso, per exemple, en el segle XX, hi ha aquell punt que es produeix, diria, cap als 40-50, on el teatre, que està amenaçat teòricament per dos elements potents, que és el cinema per una banda i la televisió per una altra, es reconverteix agafant aquelles coses que vol del cinema. Que, per exemple, jo penso, el Miller fent el mort del viatjant,
sí.
Està... utilitzant el cinema amb el flashback, està utilitzant el cinema amb els llums que traslada una escena a una altra, no? Penso que és així.
Sí, i tant que sí, està utilitzant tot això, però és que a més el Willy Loman l'hem vist a tots els anys 30.
Exacte.
Ja l'hem vist, aquest personatge ja el coneixem. El cine ja ens ha donat, ja ens ha fet apologia d'aquest home mig, perquè no deixa de ser l'heroi de la societat americana. El que passa és que després, clar, allà és on caiguda lliure tot aquest, el personatge i els valors que encarna, perquè aquest personatge ja l'havíem, jo penso que el Willy Loman ja l'hem vist, ja fèiem unes quantes dècades que l'havíem vist, però és que a més també l'havíem vist en la seva literatura.
És veritat.
En la novel·la americana havíem vist aquest personatge.
És veritat, sí.
L'havíem vist en els grans. En el Dreiser, en tots aquests grans escriptors, hi havíem vist.
En John Dos Passos,
per exemple. En John Dos Passos, aquests personatges ja els havíem vist.
És cert.
És quan es parla de tradició, ja hi són. Llavors el teatre utilitza tot el que té de bagatge del cine i de la novel·la i d'altres coses.
Després de la... anava a dir, entrevista, no es pot dir que fem una entrevista, és de fer una conversa. El jurat que va donar totes aquestes raons tindria que afegir-hi una altra que no va posada. Clar, aquí tenim un actor absolutament coneixedor, un actor cult.
Oh, sí. Sí, jo ara els estava escoltant i escoltin, és una classe magistral.
Vull dir que, clar, no, bueno, això penso que té la seva importància.
Igual que abans deies allò de la intuïció,
sí.
Jo t'agraeixo el comentari. Jo particularment em tinc més per una persona autodidacta que realment culta. Una persona que, mira, és curiosa.
No, però a veure, per això no, una cosa no està oposada a l'altra, eh? Al contrari, eh? Jo he conegut molts bàrbars, molts, però bàrbars,
sí.
Amb molts títols universitaris.
Ah, oh, sí.
És
probablement,
a dir, sí. Això no té res a veure. Al contrari, el que pot passar moltes vegades que el títol universitari penjat en una paret
sí. Amagui,
però molta, molta barbaritat.
Probablement hi hagi més d'un títol universitari, qui sigui, perquè és un bàrbar.
Segur.
Precisament perquè és un bàrbar.
Segur.
Sí, sí.
Bé, parlem de la teva visió del teatre a Catalunya. O sigui, tu t'has donat un premi Ciutat de Barcelona, però sabem que un premi Ciutat de Barcelona, en el fons, està dient un premi de Catalunya, perquè... On es fa més teatre. Jo des d'aquí, la Isabel n'és testimoni, i els oients també, des d'aquí sempre estic reclamant doncs, que el teatre, sobretot el teatre nacional, haurien de girar contínuament perquè per algú es diuen nacionals, i en canvi la veritat no és així. Tu com veus en aquest moment allò que en diuen la salut, una forma del teatre que es fa a Catalunya?
Jo el teatre a Catalunya... bàsicament el veig bé sempre. I bé vol dir a vegades que va tirant. Ja fa massa temps que tira. És a dir, jo no el veig malalt. La salut del teatre català no la veig malalta. Però a vegades la veig mediocre. Jo penso que hauria de plantejar-se una sèrie de coses.
Com per exemple?
No, una manera de fer diferent, un esperit diferent. Jo penso que on Catalunya és capaç de fer-ho i pot fer-ho és a remoure el seu esperit, és tornar a jugar a la ruleta, en aquest sentit. El que va aconseguir el grec del 76, aquells anys 76, quan es va donar el pistoletasso de sortida per entendre'ns el teatre independent, jo penso que ara hi ha una sèrie de coses que s'haurien de revolucionar una altra vegada. La dramatúrgia s'hauria de tornar a revolucionar. Hauríem de superar una cosa que és gran virtut nostra, de cultura, però al mateix temps també és on sempre hem d'incidir perquè no quedi això només, que és a superar la qüestió formal. I anar a buscar més continguts. I això, bàsicament, no sé, hauríem d'arriscar una mica més, tornar els sentiments una miqueta en el teatre, replantejar-nos una miqueta més, tornar, o no deixar mai de banda una cosa que hi ha moments que a mi em preocupa, que lo formal segueix passant per sobre de lo sentimental. S'ha donat una etiqueta a vegades. Va semblar molt interessant aquest any, a la roda de premsa, el Pasqual va dir una cosa que em va agradar molt. Quan va presentar la temporada va dir, diu, entre altres coses, aquesta temporada, si mal no recordo, va dir, aquesta temporada està dedicada també, entre altres coses, a part del Shakespeare o el que sigui, està dedicada a tres focus del continent, a tres llocs, on el que passa dalt i el que passa baix és el mateix. I aquest triangle es diu Londres, Nàpols, Sant Petersburg. I dius, curiosament, aquests tres llocs mai, o sigui, poden anar més bé o més malament, però en aquests tres països són, curiosament, els tres països que saben fer molt bé el Chekhov, per exemple. Perquè allò d'allà dalt va dedicat a un espectador. Sempre la voluntat d'emocionar d'anglesos, russos i italians és formidable. No perden mai de vista l'espectador. La persona que ha pagat una entrada no la perden mai de vista. I aquí penso jo que hauríem de plantejar-nos una miqueta això.
Però quan dius això, parles d'autoria o només de el que podríem dir les formes que
es fan? Els autors i llavors els mateixos projectes, les mateixes obres que es munten, tenir una miqueta més en compte l'espectador, entre cometes, i lletrat.
Potser perquè això, moltes vegades... Perdoni, la pregunta. Potser això estava més present en els inicis del teatre català? Aquesta intenció d'emocionar en els autors clàssics catalans que tenim de principis de segle?
Sense cap mena de dubte.
Sí,
sense
clar.
Cap mena de dubte. Veu. Sense cap mena de dubte. La comèdia, per exemple, mateix. La comèdia, per exemple, és una cosa que encara ha de guanyar punts aquí. No sé si és que encara hi ha molta influència de l'existencialisme francès, que el tenim aquí sobre, que una cosa, a vegades, la seva qualitat es mesura, si acaba com el rosari de l'aurora, i dius, no necessàriament. No necessàriament. No sé, he posat un exemple que no sé si bé cuento, però tinc la sensació de que hi guanyaríem molt si suméssim de cara a l'emoció, en aquest sentit, a l'impudor de jugar una cosa dramàtica moltes vegades amb clau còmica, perquè allò ho reforça molt més. I al revés, la tragèdia, no sé fins a quin punt poder-nos-la mirar amb una mirada irònica, disfrutar-la d'una altra manera, no?
Una
per
cosa
arribar,
més
per arribar al cor de l'espectador.
Del caràcter català, també. Nosaltres som així, que sí? Aquest tipus d'això que està descrivint. A mi em fa pensar molt en la manera com tenim els catalans d'entendre el món. El que passa és que sempre mirem en fora i volem imitar-lo de fora. Que passa una
això
mica.
Això és quasi inevitable. Jo de totes maneres, a veure, Carles, jo penso
Si existíssim en el món com altres veïns, probablement ens deixaríem estar d'una sèrie de coses.
Segurament.
Digues.
Carles, el temps ens tira a sobre, com sempre,
sí.
Però ho repetirem.
I tant.
Si
jo encantat,
vols,
si jo tu... encantat. Jo és que jo vindria cada dia. Jo cada dia una estoneta vindria aquí a doncs, conversar, doncs, que m'agrada molt.
Doncs ho repetirem i ara ens quedem emplaçats el divendres, vol dir demà, ens veurem emplaçats una altra vegada perquè em donen l'oportunitat de presentar-te en les tertúlies aquestes d'amics.
I tant.
Que estic molt, molt content que sigui així.
Sí, sí.
I, bueno, ens n'anem... Demà ens veurem una altra vegada,
sí.
Tornarem a parar segur, perquè jo estic convençut, ja sé que estàs en una llista de premis Max,
sí.
Que comença a circular, però com que són molts els que estan escollits, caldrà veure amb el pas dels dies què és el que passa.
Això, hem parlat del premi aquest, això és, ja t'ho dic, això és com els gladiadors. Aquí hi ha una eliminatòria i mira, si arribem bé, bueno, i si no, doncs mira, també fa il·lusió.
Si arribem al final i estàs escollit com a premi Max, o si no, sí, igualment quedem emplaçats per...
Jo la meva part de vanitat ja l'he satisfet, de moment. Ja la tinc satisfet.
Molt bé.
Vinga.
Moltes gràcies, Carles.
A vosaltres.
I a seguir així.
Moltes gràcies.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra, qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Coneix les entitats de cooperació i solidaritat internacional santcugatenques a cugat.cat. Els projectes, l'àrea de treball i les persones que dediquen el seu temps a fer un món més solidari i cooperatiu. Consulta la guia d'entitats de cooperació i solidaritat internacional a cugat.cat. Ajuntament de Sant Cugat.
Vuitena edició del concurs de microrelats per Sant Jordi. Pots participar, tant en català com en anglès, en una de les tres categories a partir dels 12 anys. Tens fins al 10 d'abril per enviar el teu text de màxim 10 línies a santjordi@cugat.cat. Els guanyadors rebran fantàstics premis com un smartphone de Vodafone, cursos d'idiomes, entrades d'espectacles i molts més. Informa-te'n a www.cugat.cat. Organitza Cugat.cat amb la col·laboració d'Esprint Idiomes, l'Ajuntament de Sant Cugat i les llibreries santcugatenques a Bacus, Paideia, Llibreria Alexandria, El Celler de Llibres i Pati de Llibres. Amb el suport de l'Ateneu, Teatre Auditori, Vodafone, Penguin Random House i la xarxa de centres cívics polivalents.
30 anys regalant mones els dilluns de Pasqua. I enguany continuem fent de padrins a Cugat.cat amb 14 mones per a tu, amb la col·laboració de les pastisseries Sàbat, La Lionesa, Pastisseria Masnou, Vallès Pa, Chocolate Factory, El Fornet d'en Rosen, Patritxol, Forn de Pa Jaume Valls i des de Valldoreix, El Forn de l'Estació, Forn Pastisseria Bonaparte i El Racó del Pa. Pots guanyar una descobrint on amaguem les mones a www.cugat.cat i enviant un correu a mones@cugat.cat o bé seguint el programa en directe, dilluns de Pasqua, a partir de les 10 del matí, amb Joan Ballbé. Xocolata per tutti. Cugat.cat. La vida és local.
91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Thank you.
alegria sentim que ens diuen des de la música del Cirque du Soleil. I amb nosaltres tenim en Ferran de Juan, benvingut.
Hola, bon dia.
Tenim a la Yasmina Espelosín, benvinguda.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per estar aquí. Vosaltres veniu com a representants de la taula d'arts escèniques que ha organitzat aquest Dia Mundial del Teatre per celebrar a partir de demà divendres, dissabte i amb una mica de diumenge. En Ferran m'està fent senyals que diu que no estan així. Tu mateix, el micro és teu.
No, més que res fer una aclaració, i és que encara estem pendents perquè el divendres, com hi ha dol de l'Ajuntament, encara el divendres...
Dol oficial per la...
Ens han demanat a veure què pensàvem fer, no? I llavors encara no ens hem pogut posar d'acord a veure si el que era la representació que es fa itinerant pel carrer, que era el divendres, dia 27, dels tallers de la Sílvia, es pogués traslladar el dissabte 28 per poder pues, fer el dol aquest que l'Ajuntament més o menys ens està demanant, però que no podem encara confirmar del tot perquè no ens hem posat encara en contacte amb tots per veure si poden traslladar això el dia 28.
Ai, escolti, no, jo volia dir, senyor Eduard,
digui,
que aquesta
digui,
taula, a mi els hi vull demanar disculpes perquè no vaig poder venir a les reunions, perquè sap que jo també havia d'actuar, sap? El que passa és que tenia un xou, tenia una cosa de la peluqueria i havia de pentinar.
No era allò de Las Vegas, això?
No, lo de Las Vegas no, era lo de Versalles. Una cosa de les perruques de Versalles. Ah. Bueno, res. Però bueno, visto el programa del dia 28, sobretot, que és quan hi ha el gran gruix dels actes, oi que sí? Ja veig que tampoc hauria tingut temps jo de sortir. Perquè, mare de Déu, quants grups tenim en aquesta mostra dedicada al Dia del Teatre?
Pues hem aconseguit reunir a 11 grups, d'aquí de Sant Cugat, i aquest any hem aconseguit també reunir-nos a tots en un lloc, no? Perquè creiem que així se'ns veurà més, no? Vull dir...
Clar, allà al celler, oi que sí?
El celler cooperatiu modernista.
Cooperatiu.
Allà és on es farà, sobretot el dissabte 28, des del dematí fins les... Jo suposo que fins les 9 de la nit o així.
És una marató de teatre que no para, no? Qualsevol que vingui es pot afegir i veure el que s'està fent en aquell moment.
Això mateix, de veure-ho, sí. Actuar seria una mica més complicat que es poguessin afegir, perquè hem intentat organitzar-ho, eh?
Ah.
Però bueno, si tenim que fer un hueco, el fem, eh?
Ah, bueno, doncs escolta, ja miraré l'agenda, eh?
Isabel, de totes maneres, vagi allà, si és que hi va.
Sí, sí, que aniré, sí.
Suposo que sí, però... potser no podrà pujar.
No, però escolti una cosa, jo tinc molt clar quan me toca estar baix o a dalt.
Molt bé.
I aquest dissabte em tocarà estar
baix. Per exemple, la Yasmina Espelosín, que és del grup de l'Aigua de So, doncs ells el que faran serà West Side Story a trossets.
Oi, senyor, quina feinada.
És així?
Sí, exacte. Nosaltres estem preparant el musical de West Side Story, que representarem el dia 30 de maig al Teatre de Mirasol. I llavors hem pensat que seria molt xulo doncs, fer 5 cançons d'aquest musical que portem preparant des del setembre i fer una mica nosaltres la part musical d'aquest espectacle del dia 28. Llavors seria intercalar els actes teatrals amb la nostra música, que també farem unes petites introduccions de teatre. Nosaltres farem una mica de teatre per introduir la cançó que cantarem. I podem intercalar aquestes actuacions de teatre amb les nostres actuacions musicals.
Clar, que parlem de teatre musical.
Exacte. No només hi haurà aquesta part teatral, sinó també hi haurà música el dia del teatre.
I Ferran, tu estàs com a representant de la taula, però a la vegada de Fila Zero.
Això mateix, estic com a Fila Zero. Nosaltres representem una part de contes, dels petits contes misògens.
Sí.
Farem 4. Llavors, bueno, són uns relats escrits per una dona, presentats per dones i amb veu de dones, no? Vull dir, el Dia Mundial de la Dona farem.
Llavors, però dedicat a homes,
dedicat
a homes.
Sí.
Punyeteres.
Són dones que fan posar els homes al seu servei, no? I no sempre amb bones intencions. És una mica d'humor negre amb estat pur, no? Jo suposo
la Patricia Hedgemike, déu-n'hi-do, era una senyora que...
Sí.
En aquest cas ho tenia claríssim,
ui, tant,
Isabel.
Tenia clar. Sí, com ha de ser. Com ha de ser. Sí, senyor.
I vosaltres penseu que el fet de concentrar-ho en el celler suposa aquest any la possibilitat de que hi hagi molta més gent que sàpiga, per una banda, que és un lloc i, per tant, que sempre hi trobarà una activitat tant al dematí com a la tarda, tenint en compte que el dematí està més pensada per nens petits.
Això mateix, Això comença a les 11, llavors ho hem separat una mica de dir un públic ja més infantil o, bueno, hi ha una actuació que em sembla és inclús de 0 a 3 anys que comencen, llavors al dematí que sigui més un públic infantil, per horari de nens i tot els hi va millor, farem una mitja part, va dir d'alguna manera al migdia que no haurà res, i a les 6 començaria una altra vegada la segona part, que és per un públic ja més familiar i més adult, no? Nosaltres teníem l'experiència una mica de l'any passat, que tampoc és que es pugui comptar perquè no vam tindre el temps a favor, no? Vull dir que va fer un dissabte amb un vent horrorós, però bueno, vam tindre tres escenaris diferents. Un estava dintre del mercat de Torreblanca, un altre estava a la plaça Barcelona i un altre estava davant de l'Ajuntament, no? Això per un... Si el temps t'acompanya i la gent surt molt al carrer, pot ser maco, no? Perquè vas passejant i vas veure actuacions. El que passa és que, per l'altra banda, pues, a lo millor, vull dir, gent que estava en un puesto, després no podia estar en un altre. I després també vam estar pensant una mica egoistament per nosaltres, no? Com a les companyies de teatre, que no ens veiem. I llavors vam dir, home, si ho concentrem tot en un lloc, segur que podrem veure les actuacions. Vull dir, perquè m'hagués sapigut molt de greu no poder veure l'actuació de l'aula de so, no? I d'aquesta manera segur que la veurem.
A part de veure l'actuació, també conèixer-nos una mica entre nosaltres, no? Compartir l'experiència de la mateixa manera.
Amb la presentació que es va fer del dia, jo comentava el fet aquest de la ciutat, en aquest cas, desconeix molt que hi ha grups que estan fent coses contínuament i que estan treballant des de fa molts anys. Perquè estàvem tingut tots aquests 25 anys de Mirasol Teatre, aquest any, o sigui, el 2014, el 2015, tenim els 25 anys del grup Espiral de Vall d'Oreig, l'alcaldiu Fira Zero vol fer
l'any passat. Fer els 25 anys.
Doncs, clar, això vol dir que hi ha una quantitat i quantitat de persones que estan treballant molt i que es coneixen en un grup determinat, però efectivament el que deies tu, Yasmina, que estigui a un sol lloc, que es pugui veure el mateix dia tots junts, encara ajudarà més això.
És que és curiós, eh? Vull dir, Sant Cugat té una oferta, per mi, més que considerable, lúdica i cultural, no? I després et dones compte que potser no a tothom li arriba per això, no? Que hi ha aquí 11 companyies, entre cometes amateurs, que estem fent teatre o música o ball o... i no arriba a tothom, no? Llavors és una cosa curiosa que sempre ens ho preguntem, no? Jo suposo que aquesta vegada, vull dir, concentrant-nos a tots, donant una bona publicitat, com s'està fent, no?, per part de lo que és les infraestructures que ens dona l'Ajuntament, del programa que s'ha fet, que surti el tot, vull dir, ja em sembla que es col·loca també una pancarta.
Sí, sí.
No l'he anat a veure.
Això, sí, jo sí. Me la vaig trobar de morros l'altre dia. Ja va bé, que és com ha de ser.
Vull dir que al final la pregunta és que el que no ve és perquè tampoc no vol, no? Perquè té possibilitats de saber...
Esperem que vulguin, esperem que vingui molta gent, que funcioni molt bé, jo estic convençut de que així serà, i sobretot estic convençut de que això serà un pas més per a la continuïtat, perquè aquestes coses van començar l'any passat, en aquest cas el teatre, la música portem 2 anys, aquest serà el tercer, i per tant això, aquesta continuïtat, el que ens dona possibilitats de futur. I ara el temps ens corre, hem d'acabar, però hem de dir, el Teatre Auditori tenim un cap de setmana increïble.
Oi, sí, amb els clàssics.
Mare de Déu, tenim el divendres, Romance de Curro el Palmo, un espectacle que és de flamenc, però no només de flamenc, hi ha més coses. Tenim Jean Rasenc, Fedra,
el
dissabte, dues funcions. Jo volia recordar un moment, i és dir, el 25 d'octubre de l'any 2002 es va fer una Fedra, dirigida per Joan Oller i, malauradament, feta per la Rosa Novell i l'Àngels Poch.
Sí.
I des d'aquí jo vull mostrar el meu homenatge a dos grans actrius que ens acaben de deixar. Que ens acaben de deixar. I, finalment, el diumenge tenim la Gran Orquestra Simfònica del Liceu amb la cinquena de Beethoven i un concert de piano amb l'Alba Ventura. I ara sí, escolteu, deixem en Beethoven i quan va picant a la porta, escoltin... està picant a la porta, Beethoven. Ah, pa-pam-pa-pam!
Ara jo pensava a veure. Ara he de sentir un timbre, he de sentir...
Ai,
senyor Eduard, vostè...
Pobre Beethoven.
Que pillo de vegades, eh?
Pobre Beethoven. Bé, sí. Fins dijous vinent.
Fins dijous vinent, eh? Que ve Setmana Santa
dissabte,
i tot allò de les
dissabte
processons.
Aniré al celler a veure si puja a l'escenari.
Ai, ja m'agradaria, però no sé si ho tindré
Ferran,
preparat.
Ferran, deixeu-la pujar. Si ve ja, deixeu-la pujar.
Sí, ja em faré notar si vinc.
Això estic convençut.
Et deixarem cantar l'Amèrica.
Fer de Maria. Oh, de Maria m'han de deixar fer.
Adeu, fins dijous.
Adeu.